Al matí, amb Raquel Garcia.
I avui arrenquem aquest programa especial per parlar de Fira Silver Vallès, donant veu a una de les ponents. És l'encarregada de la Revolució Sènior, una xerrada que vol posar en valor l'experiència i que es farà aquest divendres a les 10 del matí, però nosaltres us fem ara spoiler.
L'entrevista.
I per això doncs, volem parlar amb la Laura Rosillo, que és consultora i voluntària de SINCAP. Bon dia, Laura.
Bon dia, què tal?
Doncs amb ganes de fer una mica d'espoiler d'això, de la xerrada que faràs precisament en aquesta fira, a la Fira Silver, parlant de com podem promoure, no? Doncs, aquesta qualitat que tenen, no? També els sèniors en aquesta formació.
Efectivament. Mira, pensa que un dels problemes més grans que tenim en aquest moment, la discriminació més important, és justament l'edatisme, la discriminació per edat a les empreses. Aleshores, hem d'establir un, diguem-ne, un pla de xoc, tot un plan B, diguem-ne, per seguir a la bretxa, seguir, diguem-ne, aportant a la societat i treballant.
Per què? Per què aquesta societat doncs, fomenta tant i promou la bellesa en B alta i, en canvi, doncs, la bellesa en B baixa, no? És com que es silencia, s'invisibilitza i fins i tot doncs, es posa traves, no? Com ara deies?
Sí, jo crec que és una conseqüència del segle XX, no és un tema del segle XXI. De fet, això canviarà i ja, bueno, és una de les coses que explicarem demà, que justament això està a punt de canviar, però és heredem del segle XX aquesta exaltació de la joventut, no? Aquest valor, diguem-ne, de la joventut igual a talent, igual a energia, igual a innovació, i en canvi tot el que té a veure amb la bellesa és, doncs, decrepitud, és decadència, no? I això té a veure amb una societat molt, molt febril, molt muntada, amb una economia de, vull dir, una força de treball que necessitava moltes mans, no? Uh-huh. I això ha canviat radicalment amb la digitalització, amb la robotització, i veurem un canvi important. I amb la demografia, eh?
Uh-huh. De fet, ara ho deies, no? Doncs la demografia demostra, no?, que aquest envelliment progressiu és una realitat imparable, però també doncs, pot oferir doncs, això, no?, moltes oportunitats. Sempre parlem dels reptes, no? Però realment es pot promoure, es pot contribuir a donar visibilitat a la gent gran com a part activa i fonamental de la societat.
Efectivament, mira, és una gran conquesta social. O sigui, tu pensa que fa 100 anys l'esperança de vida no arribava als 65 anys. I en aquest moment estem a 83 anys de mitjana d'esperança de vida i, a més, fins a quasi al final amb bona salut o amb una, diguem-ne, autonomia bastant, bastant considerable. Aleshores, el tema és que en aquest moment nosaltres, els més grans de 50 anys, som la nova majoria. Som el doble, els més grans de 50 anys, que els menors de 18. I això vol dir que s'ha de comptar amb nosaltres, agradi o no agradi. Han de comptar, diguem-ne, per seguir contribuint a la societat, lògicament, encara que sigui només perquè és un, diguem-ne, un gran canvi amb la forma d'envellir, amb la forma que tenim de fer-nos grans, no?
Que aquest és el repte, eh? I suposo que aquest és un dels objectius també, demostrar tot això que avui expliques, no només amb la teva ponència, sinó en aquesta fira, no? Donar valor doncs, a aquest col·lectiu, que com deies, doncs, és el més gran i no parar de créixer.
Sí, no només això, sinó que a més som els grans consumidors. Pensa que també tenim la força econòmica. És, diguem-ne, els més grans de 45 anys o de 50 anys, a mi m'agrada més dir més grans de 50, perquè crec que els de 45 encara són uns juniors, vale? Doncs som la gran força econòmica del país. Aleshores, molts de nosaltres doncs, ja tenim, per exemple, la hipoteca pagada, ja tenim, a més, aficions i ganes, diguem-ne, de portar a la societat i viatgem, i comprem, i consumim. I aleshores, doncs, som un objectiu econòmic claríssim per a moltes empreses.
En canvi, Laura, sobta, no? Perquè moltes vegades, doncs, a partir d'una certa edat, les empreses acomiaden els seus treballadors, quan en realitat tenen aquest valor afegit, no? Aquesta expertesa, aquesta experiència que només es té doncs, amb el pas dels anys.
Efectivament, però això ja et dic, és un prejudici que jo crec que anirà canviant de mica en mica, perquè està claríssim a veure que les empreses necessiten experiència. És més, si ara analitzes justament tot el que té a veure amb la digitalització i la robotització de molts processos, molts procediments dins de l'organització, el que necessites és persones justament que tinguin experiència, que sàpiguen resoldre doncs, problemes complexes, que tinguin capacitat de pensament crític, vull dir que hagin acumulat una sèrie d'experiències al llarg de la seva vida per justament aportar aquesta humanitat als processos, diguem-ne, industrials, no? I això, aquest canvi, ho anirem veient. El que passa que tant els joves com els grans hem de fer un gran, gran procés de transformació professional, perquè tots els, diguem-ne, els oficis que estan per venir encara no existeixen. Estan totes les, diguem-ne, les professions, els oficis, en plena transformació en aquest moment.
Realment, com dius, vivim un canvi de paradigma. No som conscients, no?
No som conscients, però bueno, la realitat sempre acaba triomfant d'alguna manera, no? I aleshores és que serà absolutament necessari, doncs, el que ara li diuen reskilling, que és començar un procés de transformació professional de cadascú de nosaltres. Imagina, per exemple, una persona que és comptable amb una empresa s'haurà de transformar, potser, en un analista de dades, o el que era abans una secretària de direcció, doncs segurament s'haurà de transformar en una community manager, per posar un parell d'exemples. No? I això està passant pràcticament en tots els oficis. I ara, amb la història justament de la intel·ligència artificial, que no ha fet més que començar, això encara serà molt més acusat.
En canvi, sempre quan parlem, no?, de la gent gran, dels sèniors, moltes vegades parlem només per parlar, per destacar, la bretxa digital, no?, que ens separa, que moltes vegades doncs, és com si ells no fossin doncs, prou capaços, no?, de formar-se a nivell tecnològic.
Ja, això és un prejudici. Mira, jo vaig començar a treballar amb una màquina d'escriure i un telèfon fixe, vale? I ara, en aquest moment, doncs no puc separar-me del meu smartphone, del meu mòbil, perquè tinc totes les meves dades, tinc la meva agenda, pràcticament treballo amb el mòbil. I he fet aquesta evolució, he passat per totes aquestes transformacions, diguem-ne, tecnològiques, sense cap problema. I com jo, pràcticament tothom, i només ha faltat que la pandèmia ha accelerat els processos, ens agradés o no ens agradés. Perquè els avis han hagut de parlar amb els seus nets i amb els seus fills a través de Zoom o de Teams o de l'eina que sigui, els hi agradés o no els hi agradés. Per tant, aquesta bretxa digital, per exemple, és una de les coses que la pandèmia ha accelerat, diguem-ne, el que és la incorporació de la gent gran a la tecnologia amb una naturalitat, francament, o per exemple, la compra per internet, no? Exactament igual. Sí. Doncs, escolta, si jo no puc sortir de casa, doncs compro per internet i m'ho porten. Això ha fet que es perdi molta de la por que hi havia, per exemple, a moure's per internet.
Totalment, afortunadament. Laura, clar, explica'ns també, tu portes o has treballat, em sembla que més de 30 anys, no?, en l'àmbit dels recursos humans. Explica'ns també com s'adaptarà, no?, doncs, precisament tots aquests departaments per intentar doncs, fomentar tot això que tu ara estàs explicant, no?
Sí, mira, jo crec que el gran canvi és, en comptes de parlar de generacions, en comptes de parlar d'aquest enfrontament, que és mentida, a més, entre generacions, els departaments de recursos humans, que a més aquest nom ja no està de moda, ara són departaments de persones o de talent, parlaran de cicles laborals, parlaran del moment de cada persona, per tant, seran espais on molt personalitzats, on el que s'analitzarà és el teu moment vital i el teu moment professional i com adaptar aquest moment professional a l'empresa, vale? O sigui, funcionarà al revés del que funcionava al segle XX, que s'assenyaven uns llocs de treball estàndards i aleshores aquí s'encabien les persones. Ara ho farem al revés. Analitzarem el talent que té aquesta persona i mirarem on encaixa de la nostra empresa. Això és un canvi radical, absolutament, amb la concepció de que és la gestió de les persones a les organitzacions.
Totalment, un canvi de pensament, de funcionament, fins i tot de llenguatge, Com deies, m'encanta, em quedo per sempre ja aquest concepte de cicle vitals. Per també doncs, anar tancant aquesta entrevista, què et sembla també doncs, a propostes com aquesta fira?
Imprescindible, absolutament imprescindible, i a més estem al començament d'un gran moviment que té a veure amb la Silver Economy, que té a veure justament amb començar a pensar amb els cicles vitals de les persones, en el moment de cada persona, i què és el que necessiten diferenciant, és justament, jo crec, que una de les grans propostes del segle XXI. Si aquesta, en comptes de parlar d'envelliment, començar a planificar la longevitat que afortunadament gaudirem tots nosaltres.
Clar, que això és el que intentarem fer nosaltres avui també, des de Ràdio Sabadell, al llarg de tot aquest matí, posar en valor doncs, aquesta expertesa, i també sempre ho diem, no? Afortunadament ara vivim més anys, el repte és viure millor amb aquesta qualitat, amb aquesta salut, no? I també doncs, a nivell vital, laboral. Explica'ns també, Laura, tu ets voluntària d'aquesta entitat Asencat, què és el que feu, qui sou, i una mica doncs, quines són les vostres propostes.
Sí, mira, Asencat és una associació de voluntaris que el que fem és assessorar a, diguem-ne, emprenedors, a persones que estan començant a muntar un negoci o a començar a desenvolupar una idea emprenedora, no? I doncs, tots els membres d'Asencat hem estat en algun moment de la nostra vida doncs, directius d'una empresa, no? I per tant tenim aquesta expertesa en què significa posar en marxa un negoci. I, a veure, treballem a tota la província de Barcelona en aquest moment, jo crec que en expansió, a més, i la nostra seu normalment són les cambres de comerç, estem a les cambres de comerç i pot qualsevol persona adreçar-se a nosaltres per gaudir d'un assessorament justament per posar en marxa el seu negoci, la seva idea, la seva botiga, la seva empresa en general.
Perquè, Laura, també doncs, a vosaltres demostreu que mai és tard.
Mai és tard, efectivament. És més, l'edat dels emprenedors, lògicament, no pot ser massa jove. La idea aquesta de l'emprenedor en un garatge dels seus pares és una excepció. El que és normal és que un emprenedor tingui una certa experiència, tingui una xarxa de contactes més o menys àmplia i fins i tot tingui un cert recolzament financer. Per tant, el que està clar és que l'emprenedoria no té edat.
Doncs moltíssimes gràcies també a Laura, suposo que a tothom, no?, li pot interessar la teva xerrada de demà divendres.
Sí, jo, a veure, em centraré fonamentalment en les persones que han perdut la feina i que troben una dificultat per la seva edat de reincorporar-se al món laboral. Jo crec que aquesta és la, diguem-ne, les persones que poden estar més interessades en escoltar què és el meu pla B.
Perquè amb aquest pla B m'imagino que també el que s'aconsegueix demostrar és que amb recursos i amb acompanyament es pot fer, doncs això, es pot trobar aquesta nova feina, no?, malgrat l'edat.
Efectivament. No hi ha res impossible i el que passa és que s'ha de canviar de mentalitat. En comptes de buscar feina, el que has de fer és ofertar els teus serveis. I aleshores això requereix de tota una estratègia.
Doncs a tots vosaltres us emplacem que demà, divendres, també vingueu aquí a la fira doncs, a escoltar la Laura i doncs, a canviar també la vostra mirada i el vostre pensament. Que vagi molt bé, Laura. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
El matí de Ràdio Sabadell.
I nosaltres ara el que fem és donar pas al nostre company, el Pau Duran, que em sembla que va voltant per fora de la fira. No sé si ens explicarà com va aquest grafiti que s'està preparant. Bon dia, Pau.
Bon dia, Raquel. Doncs mira, sí, un grafiti que ha anat evolucionant de la mà del Runway, que el tenim aquí enfeinadíssim. Què, com ho has vist, això, Runway?
Oh, molt bé, molt bé. Molt xulo, una bona experiència aquí, amb la gent molt agradable. Molt bé, molt bé. Amb la gent gran, que això està passant molt bé. Bueno.
Com els hi has plantejat? Clar, tu saps de què va, però ells una mica és allò, un baptisme, això, no?
Bueno, sí, normalment la gent quan arriba al tema del grafiti, tothom et diu el mateix, és que jo no he pintat mai, jo això no els sprays, no sé... Però bueno, és molt senzill, és una cosa que quan el primer cop que ja li dones l'esprai i li dius com es funciona, i, no té res més, és molt senzill. La gent s'anima molt ràpid i ràpidament estan, que ja volen pintar més. No, dona, que sí, que ara ja l'he pillat, saps? Aquesta dona que no para, veus?
Sí, no, està animadíssima. Què us heu proposat de plasmar? Com us heu posat d'acord?
Bueno, vam parlar de fer les lletres de lo que és la fira, que és les lletres de Silver, i li estem donant una mica de color diferent per fer un difuminat de diversos tons de colors, no? I després fem el fondo del color verd, que és el color del logo de la fira, de Silver, i bueno, ara estem a meitat encara del procés i ara, ja veuràs quan acabi quedarà xulo.
I tant, moltes gràcies. Doncs va, vull parlar amb alguna de les participants. Com us dieu?
Paula.
Cristina.
Álvaro.
A veure, us havíeu apuntat ja per fer l'activitat?
Bueno, estàvem aquí sortint del càtering i ens han dit, voleu participar? I hem dit sí.
Encantades de la vida,
encantades,
no?
Encantades, encantades. I més en graffiti, o sea, és que ha sigut un regal.
Havíeu agafat ja mai un spray?
Sí, jo sí. Jo vaig fer varis graffitis l'any passat a la meva escola. I sí, sí que les... Li tinc ja per mà, per així dir-lo.
I sabíeu una mica de dir, ostres, a mi deixeu-me reservar aquesta zona o a mi tinc especial predicació per aquest color, com que ho he enfocat a la vostra participació?
Jo he demanat el rosa. És el meu color preferit i jo quan he vist el rosa dic el rosa, el rosa.
Sí. Jo les línies, perquè si tu no l'agafes bé, te xurrea per avall i tens que fer com una tàctica i com... Ja de varis grafitis que m'ha passat, me l'ha pres ja, dic, venga, va, aquest lo vaig a fer bé.
A mi me da igual, lo que he pillado, ¿sabes?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies, eh?
Gràcies, a tu.
A tu.
Ja ho veus, Raquel, molta satisfacció per participar en aquest mural de la Fira Silver, que quan s'acabi d'aquí jo ja diria gairebé minuts, perquè em sembla qüestió dels últims retocs, doncs quedarà constància també amb aquest art urbà de quin ha sigut el pas dels grafiters de la ciutat per la Fira Silver.
Doncs com sempre, en Guerens posant color a aquesta ciutat tan gris. Que vagi molt bé. Pau.
Fins ara.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:45 fins la 1 del migdia.
Ets dels que deixa fer la maleta per l'últim minut, dels que fan llistes per no oblidar-se de res.
Per desgràcia, sí. I a més, com que no faig només la meva, saps? Doncs si no em deixo el meu, em deixo el dels nens, és un drama, tu.
Doncs ets dels meus, per això jo necessitava demanar consell a la Maria Martí, que és mare emprenedora i responsable de Just Mom It Shop. Bon dia, Maria.
Raquel.
A veure, nosaltres necessitem avui que doncs, ens trobem en aquesta fira que parlarem també de la necessitat de viatjar. I clar, tenim la Setmana Santa, doncs aquí a tocar. Quins consells ens donaries?
Mira, jo he preparat avui 5 tips superfàcils, superbàsics, que ens poden ajudar moltíssim a l'hora de planificar les nostres maletes, per això que deia el Pau, no deixar-nos de res, i per tenir-ho tot una miqueta en ordre, i ara que les mesures de viatjar amb avions sempre ens posen molt límits, doncs per tenir-ho tot encabit allà, vale?
És que, doncs la Maria ens farà la vida fàcil, perquè a vegades el que passa és que fas la maleta i després t'emportes un munt de roba i quan arribes al lloc, el que necessitaves no l'has agafat.
Exacte, doncs res, molt ràpid. Vinga. Tips. Primer de tot, el més important, saber on anem, quina temperatura fa, quin clima hi ha, no? Pues no té res a veure una maleta per muntanya, que per platja, si anem a fer un trekking, etc. Organitzar-nos bé, saber quina temperatura i quin clima farà i a partir d'aquí, pues, adaptar una mica la roba en si. A partir d'això, saber una mica la planificació, quines activitats farem, quants dies marxarem, quantes nits, i així pues, sabrem una mica quins conjunts ens podem fer. Vale? Després et volia explicar, no sé si la coneixes, Raquel, la regla de les 3 peces de dalt i una peça de baix.
No, a veure, explica'ns.
Res, super senzill. És agafar una peça de baix, pot ser uns pantalons, una faldilla, el que sigui, algo molt còmode, i poder-ho combinar amb 3 peces de dalt, que ens permetrà això, que amb moltes menys peces tenim molts looks diferents, vale? O sigui que amb un mateix pantaló podem fer fins a 6 looks diferents combinats.
Veus? O sigui, planificació, que sempre no fem els deures i després passa el que passa.
I després ens emportem 1.000 jerseis, 1.000 samarretes i acaben totes netes, planxadetes i tornem a casa i què hem fet, no? Pues res, la regla de les 3 peces de dalt i una peça de baix, superimportant, vale? Després, el que a mi em funciona superbé, i espero que vosaltres també, és buscar inspiració a les xarxes socials, per Pinterest, per Instagram, i a partir d'aquí anar creant carpetes de looks que ens poden anar bé amb nosaltres, amb el destí, etc. Llavors, quan tens les carpetes fetes, te les vas guardant i quan arriba el moment de fer les maletes, agafes aquella carpeta i dius, a veure, què és el que a mi m'agradava, no? Aquell vestit conjuntat amb aquestes sandàlies, el que sigui, i és molt més fàcil pues, poder planificar el que és la maleta amb les carpetes d'inspiració o amb un mateix. Per exemple, hi ha aquell dia que dius, oi, avui m'ho he currat, m'agrada el que porto, no? Doncs res, molt ràpid, et fas una foto davant del mirall, que no l'has d'ensenyar a ningú, només és per tu mateixa, te la guardes a la teva carpeteta i aquell dia que dius, ostres, avui no tinc inspiració, no sé què posar-me, busques els teus looks i l'agafes i el copies. Molt fàcil.
Mira que fàcil, que senzill i m'encanta, molt pràctic, eh? Perquè és veritat que hi ha dies que dius, ai, mira, em queda molt bé aquest look, no?
Sí, doncs hi ha altres dies que dius la inspiració...
Estem tot el dia fent fotos, deixem constància, no?
Pues allà, una carpeteta en el mòbil, looks i ja està. I un altre molt important, que és utilitzar els complements.
Sí.
Folars, barrets, joies, collarets, etc. Per exemple, els, bueno, tot ja sabem que els complements eleven molt els looks i canvia moltíssim un look amb un complement. Però el que et volia recomanar és sobretot a nivell, per exemple, els folars. Utilitzar molt els folars.
Sí.
Per exemple, si viatgem amb avió, que sempre posen l'aire condicionat molt fort, no?
Sí.
Pues ens serveix per protegir. El podem portar al coll com és normal, però també ens el podem ficar aquí en el pit com si fos un top amb uns shorts. I ja tenim un look diferent. Que ens n'anem a la platja, ens el posem en format pareo. Que el típic que vas a un riu i els nens posen els peus a l'aigua i algú es mulla una miqueta més, pues també ens serveix de tovallola. Vale? O sigui, que són peces versàtils.
Optimitzant recursos, eh?
Exacte. I l'últim consell d'avui per fer la maleta és, bueno, suposo que coneixeràs la Marie Kondo.
Home, i tant. I tant. Ho vaig provar una vegada.
I què?
Em va durar molt poc el seu sistema.
Pues té coses molt útils.
Però és veritat que és molt útil, sí.
Molt
sí.
Útils i molt pràctiques.
Que ella mateixa va reconèixer que és impossible aquesta perfecció, i més si tens fills.
Ah, exacte, això em va agradar molt, que també és important, sí, que no som superwomans ni superpares. Però ella sí que ens va donar, bueno, ens ha deixat un consell, que és a l'hora de preparar la maleta per viatjar, en comptes de doblegar la roba com tradicionalment faríem, així les samarretes com plegadetes normals a l'armari, és fer com rollitos de primavera. Com estem a la primavera,
exacte,
doncs enrotllar la roba i ocupa moltíssim menys espai. Llavors li pots treure més suc a la capacitat de la maleta per viatjar.
Maria, tu ja tens la maleta a punt? Marxes de vacances?
Quasi, quasi. Jo soc molt planificada. Ja tinc allà tots els meus conjunts a l'habitació i aviat, aviat marxo.
Nosaltres ara també et deixem marxar, però et volíem preguntar per aquest tipus de consumidor, no? Tens moltes seguidores, sèniors?
La veritat és que sí. Quan vaig crear la botiga online, que em podeu trobar tots a jazzmamitshop.com, i també demà divendres, això t'havia de dir, Raquel, que demà divendres faig unes portes obertes aquí al costat, sí, a Sant Quirze del Vallès, a l'edifici del BMC, i estaré de 9 a 5 de la tarda. Al migdia també estarà obert, i us invito a tots a passar-vos perquè podreu veure la roba, provar-vos, etc. I també tenim roba per aquest col·lectiu, per suposat. Tinc moltes clientes d'aquesta edat, i la veritat és que ha canviat molt la manera de vestir. De potser, no, les àvies d'abans vestien molt més, no sé, més clàssiques, i ara la gent vesteix molt més juvenil. Vull dir que tot això que explicàveu abans de les activitats també es nota en la forma de vestir.
A més, després, a partir de les 12, també parlarem amb Besdi, amb la Emma Lafoz, que és professora també del Departament de Moda. Incidirà també, doncs, en això, en com ens pot ajudar també, doncs, a aquesta moda, guanyar autoestima, també quan ens fem grans. Maria, una abraçada, gaudeix d'aquests dies de Setmana Santa, i et demanarem consell, que saps que sempre et necessitem.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel Garcia.
I seguim en aquest programa especial des de Fira amb, doncs, aquesta nova proposta, amb aquesta Fira Silver Vallès, descobrint un munt de propostes en àmbits molt diversos. I ara tenim el Pau Durant, que em sembla que ens vol posar al dia de tot aquest món digital, també un repte per la nostra gent gran i també per als joves, que a vegades jo fins i tot també em perdo amb tantes aplicacions, tantes xarxes socials. Pau Durant, a veure, explica'ns.
Sí, mira, totes aquestes activitats que parlàveu de Memera, doncs ja veuràs, parlem d'entrar, no? El món digital, perquè escolta tots aquests sorollets que aniré fent, no sé si et sonen aquests aparells, això, els nostres pares encara hi treballaven bastant, saps?
Una màquina d'escriure.
Correcte, màquina d'escriure, radiocasset, telèfon dels d'abans dels Góndola, o sigui, una cosa que ara mateix els meus fills em diuen, què era això?
Un doncs, viatge clar, en el temps, els hi pots dir.
Exacte, i això ara què passa? Que els avis diuen, ai, això, com ho podríem passar per tenir-ho, saps? Com podria estar digital? Doncs mira, li preguntarem aquí al Quem Iglesias, que ell és especialista amb aquests escanejats 3D. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
A veure, què haig de fer quan els meus pares, els avis dels meus fills et diuen escolta, tot això com ho podem tenir disponible?
Bueno, una manera és fent fotos, però ara mateix una de les maneres més atractives de digitalitzar aquests objectes antics seria doncs, fent una sèrie de fotos, i això es converteix doncs, en un model 3D que es pot visualitzar des de l'internet i ho fa molt fàcil doncs, immortalitzar una cosa com tan popular que pots tenir a casa.
La segona part complicada és com te'n recordes el que ho has deixat, que ara és l'altre problema, de dir a veure en quina memòria estava, com ho trobem...
Clar, sí, això sí, és veritat, però bueno, ara està tot bastant... està dissenyat d'una manera molt fàcil, on es poden crear carpetes, li pots ficar un nom i queda per sempre allà. No hi ha el problema de, doncs, que no pots, no te'n recordes de la contrasenya o el que sigui.
Vale, doncs ara m'has de dir el nom perquè se'n recordin. Quin nom se li han de posar aquestes coses perquè sàpiguen on ho tenen?
A veure, la pàgina on es poden pujar aquests models es diu Sketchfab, és com una mena de Google Drive, un núvol, i doncs és fàcil de ficar-t'hi allà. I tot això es pot fer, la tecnologia aquesta, aquests escanejats 3D, són molt simples de fer. Es poden fer amb qualsevol dispositiu, amb mòbil, amb càmera. De fet, amb mòbil és tan fàcil com descarregar-te una aplicació, que n'hi ha diverses, com per Android hi ha el Polycam, i per l'Apple hi ha una altra que es diu Reality Scan. Fas les fotos amb això, ho processes des del programa mateix, només necessites internet i això després ho puges aquí al SketchUp, com dic.
Quem, moltes gràcies i moltes felicitats, que avui fas anys.
Gràcies, moltes gràcies.
Ja ho has vist, Raquel, eh? Amb un pim-pam tenim els avis contents ja i tot els records en la memòria guardada.
Doncs d'això es tracta, eh? De fer-nos la vida més fàcil. Gràcies, Pau.
Fins ara.
Fins ara.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:45 fins la 1 del migdia.
Seguim en aquest últim tram des de Fira Silver Sabadell. Ara ens volem centrar en l'àmbit de la salut, de la sanitat, perquè evidentment doncs, aquest espai, aquesta fira, vol generar això, espais de relació, de coneixement i també de participació activa per intentar doncs, això, no deixar a la nostra gent gran enrere. Nosaltres volem abordar com podem millorar aquesta qualitat de vida i com també han començat nous rols incorporats a l'atenció primària per contribuir-hi. Per això el que fem és saludar doncs, a la Raquel Alba Ladejo, que és referent de salut comunitària de l'atenció primària metropolitana nord al Vallès Occidental. Bon dia, Raquel.
Bon dia.
També ens acompanya la Laura Pastor, dietista, nutricionista de l'equip d'atenció primària de Castellà del Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, expliqueu-nos, perquè avui fareu doncs, precisament una jornada, no?, per parlar també d'aquests nous rols. En què consisteixen, Raquel?
Aviam, aquests nous rols s'han incorporat a l'atenció primària una miqueta doncs, per abordar doncs, tot, des d'una perspectiva comunitària de salut, la salut emocional i la promoció d'hàbits saludables i sostenibles en el temps. No? Un dels pilars fonamentals de l'atenció primària és la promoció i la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. No? Llavors, aquests nous rols doncs, estan enfocats sobretot en aquest aspecte.
En el cas dels referents, per exemple, de benestar emocional, com es fa aquesta tasca preventiva per tal d'això, no? Que aquests malestars emocionals no derivin en malalties més greus, més complexes, relacionades també amb la salut mental, no? Ara penso doncs, per intentar que la gent no acabi doncs, angoixada, deprimida a casa, no? Aquesta solitud no volguda que moltes vegades pateix la nostra gent gran. Com vosaltres voleu trencar aquesta dinàmica?
Pues això, els referents de benestar emocional tenen aquest abordatge sobretot des de la prevenció i des de la promoció del benestar i la prevenció intentar doncs, prevenir que no es desenvolupin malalties mentals més greus, no? Sobretot des d'aquest punt de salut mental. Llavors, sí que té una base de psicologia, però no fan aquestes visites que nosaltres sempre pensem del psicòleg, no?
Sí.
Sinó que...
És com més teràpia.
No, o sigui, és una, és com una aborda, és un abordatge grupal i comunitari, és a dir, més, més teràpia de grup. Llavors, segons els diferents estats de salut, de salut comunitari que tenen a la població, es decideixen de ser de grups o no. Llavors el metge doncs, es pot derivar doncs, en aquests grups, o poden fer tasques molt més en la comunitat doncs, per millorar doncs, aquesta solitud no volguda que, havíem, que havies comentat, etc.
També, clar, és molt important la figura de la dietista, no? Nutricionista, Laura, perquè es va crear, m'imagino, perquè, clar, a vegades molta de la nostra gent gran també doncs, viu sola, m'imagino que a vegades aquesta apatia, no? Aquestes angoixes potser fan que no vulguin cuinar o que no tinguin els hàbits alimentaris, no? Que caldria.
Sí, de fet és un col·lectiu pues, sensible, no? I llavors l'alimentació pues, s'ha de posar una miqueta davant. De fet, la incorporació d'aquest nou rol el que pretén és fomentar la posada en marxa d'un programa que el que vol és promocionar l'alimentació saludable. I tot això ho fem pues, vehiculant-ho a través de l'atenció primària, que és una mica el, qui lidera tota aquesta iniciativa. De fet, el que es pretén és promoure els hàbits alimentaris saludables i sostenibles, tant qual tenim també el quadre mundial, no? De fet, per tal de prevenir i tractar problemes associats a la mala alimentació. Una mala alimentació és directament proporcional a problemes metabòlics, com puguin ser hipercolesterolèmia, la diabetes tipus 2, un sobrepès, una obesitat, la hipertensió. De fet, serà la PIC, l'atenció primària i comunitària, la que serà la protagonista de promoció d'hàbits alimentaris saludables, i no ve d'ara, això és una cosa que des del CAP es fa des de fa anys. Aquest programa el que pretén és impulsar, donar una visió complementària, fer un reforç a tota aquesta tasca de promoció d'hàbits saludables que, com us dic, ja fa anys que es lidera des del CAP. I no només això, també reforçar un abordatge en uns casos més concrets, en casos que tenim factors de risc, condicions de salut concretes on el discurs dietètic doncs, s'haurà d'adaptar, s'haurà de perfilar en aquest tipus de persones.
Perquè, clar, estic pensant, com és el vostre dia a dia?
Bé, doncs el nostre dia a dia nosaltres tenim dues vessants, per una banda una vessant multidisciplinària, és a dir, nosaltres donem suport als professionals de l'equip sanitari, dels CAPs, i resolem, per exemple, interconsultes, no?, dels propis companys. També, d'altra banda, tenim una altra vessant, que és la vessant comunitària. A partir d'aquí doncs, farem intervencions grupals. El que farem doncs, són grups en els quals doncs, aprenem a menjar, en poques paraules, i bueno, doncs, a hidratar-nos i sobretot a descobrir quines són les necessitats que té el meu cos. És a dir, sovint sabem quina gasolina, amb quin octanatge consumeix el meu cotxe i no en tenim ni idea de les racions de proteïna que jo he de consumir un dia.
Aprofitem que et tenim. Ens pots donar res, quatre consells per tenir una dieta saludable, eh? Que jo crec que la gent, tothom té la teoria, però què ens recomanaries?
Bueno, doncs una alimentació saludable... Una alimentació saludable es compon d'un equilibri, per una banda, i, és a dir, ha de ser variada i equilibrada, no?, la dieta. I d'una altra banda tenim un gran mur, que són els ultraprocessats. Els ultraprocessats en si no són aliments, de manera que, clar, tot això està a l'antítesi, no està a l'altra banda. Vull dir que suprimint ultraprocessats i tenint una miqueta de cura...
Ja tindríem molt a fer, no?
Molt.
M'imagino, Laura, i Raquel, que en això estàs d'acord, en que aquest ritme trepidant del nostre dia a dia no ajuda, eh?
Home,
ni a la gent gran ni a qualsevol de nosaltres.
Ja. Sí, sí, vull dir que el ritme que tenim aquest... sobretot en les grans ciutats, no? Perquè en els pobles jo crec que es viu diferent, però sobretot a les ciutats no beneficia ni sobretot a nivell mental i a nivell físic.
Totalment. Com creieu que doncs, això, no?, que ajudarà a la gent gran doncs, aquests rols, com poden contribuir a aquesta millora del col·lectiu? No sé si fins i tot que ja porten, no?, en marxa un determinat temps, teniu doncs, això, el feedback, què us diu la gent gran?
Home, jo penso que totes les persones que han estat en qualsevol dels grups que nosaltres ofertem dintre dels centres i a les comunitats, no? Jo penso que sempre tenen una molt, molt, molt bona acollida, no? Llavors, i la gent vol més, no? Llavors, sí, sempre es queda curt, no? Llavors, sobretot, sí, perquè els hi fem com enquestes de satisfacció, no? Després per veure una miqueta doncs, com ha anat, si els hi ha agradat, no els hi ha agradat, si els hi ha portat alguna cosa, o si ells volen aportar alguna cosa més.
Clar, si han vist, no?, aquesta progressió, no?, que
realment ha funcionat,
que ha vist millor i que viuen més.
I sempre volen més, no? Sempre estan molt contents, no?, de que es puguin abordar sobretot aquest tipus de patologies, i moltes vegades en grup el que afavoreix, no?, és estar en comunitat, no?, i compartir. que penso que això també és important. I sempre hi ha valoracions molt positives.
Això és positiu, eh? També el que deia la Raquel, Laura, doncs, que després de fer aquestes enquestes veieu aquest retorn, aquest impacte, no?, d'aquesta proposta que demostra realment que necessiten aquest acompanyament, fins i tot compartir, no? M'imagino a l'hora de les pautes que oferiu, no?, d'aquestes dietes, veure, no?, treure culpa també de que potser no són els únics que ho fan malament i que van progressant, no?, amb la resta.
Bueno, de fet, pues, tots som bastant similars a la pràctica, no?, tots vivim en un mateix món i la problemàtica sovint la tenim igual i el fet d'afrontar-ho d'una manera comunitària dona més resultats, dona més resultats.
Això ens encanta, eh?, apostar per aquesta comunitat, perquè quedi clar als nostres oients, per si ara ens han escoltat i volen, doncs, tenir més informació, aquestes propostes no es fan a tots els CAPs i tampoc... Expliqueu-nos una mica com és el funcionament, no? Suposo que s'acaben derivant, no?
Bueno, en funció de la necessitat de la zona, es fa una mica d'estudi, i en funció de les necessitats de la zona s'ofereixen un tipus de cursos o altres, no? Per tant, la idea seria que convidar-vos a tots i a totes a acostar-vos al vostre cap de referència i preguntar què és el que s'està desenvolupant en aquests moments i, bueno, pues consultar-ho amb medicina, amb infermeria, per mirar d'entrar en tot aquest projecte.
Perquè per tancar aquesta entrevista és necessari potenciar això, aquest envelliment actiu.
I tant. Hi ha tot una sèrie d'hàbits saludables que són super, super importants, no?, per sobretot aquest envelliment actiu, com pot ser, doncs, això, l'exercici físic, una alimentació saludable, no consumir tòxics i sociabilitzar-se per tenir un millor benestar emocional i sobretot ara que ve el bon temps, una bona hidratació sempre és bàsica.
Ara que afortunadament ja hem deixat molt enrere la pandèmia, doncs hem de sortir al carrer, hem de gaudir, ens hem de relacionar, caminar, com bé deies, i doncs a fomentar aquests hàbits saludables. Recordem a quina hora serà la xerrada d'aquesta tarda?
A 4:45, a les 4:30, aquí mateix a la Fira de Sabadell.
Doncs ja sabeu, perquè a més l'entrada és gratuïta, així que aprofiteu que teniu aquestes professionals que us ajudaran també a millorar el vostre dia a dia.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:45 fins la 1 del migdia.
Nosaltres el que fem ara és també, doncs, donar veu al nostre company, el Pau Duran, perquè també, doncs, volem que això, que ens copsi, doncs, a l'última hora. Anem recollint, anem tancant aquest programa i també volem, doncs, descobrir els últims serveis. Pau Duran, bon dia.
Bon dia de nou, Raquel. Mira, volia fer-te l'última connexió des de la piscina, però no m'ha arribat el micròfon, saps? Llavors, en lloc d'anar fins al dintre de la piscina, al Club Natació Sabadell, he vingut a l'estand del Club Natació, perquè just en aquesta hora s'està fent una sessió anomenada Els beneficis de fer esport a l'aigua, organitzada pel club, i llavors, mira, ja que no puc ser in situ, doncs li demano a l'Ernest Aguilar, que és el responsable d'esdeveniments del club, que ens digui en què està consistint aquesta activitat. Bon dia,
Bon dia. En aquests moments el que tenim són la gent participant aquí a la Fira Silver, que s'ha desplaçat fins al club a fer l'activitat. Els tenim a dins de l'aigua, amb música, ballant, fent una activitat d'aquagym i, bueno, gaudint una miqueta de l'activitat física a dintre de l'aigua, no? En un espai, doncs, agradable, amb flotació, no tenen que aguantar, doncs, el pes del cos. Bueno, té tota una sèrie d'avantatges, doncs, que els hi permet ara també, doncs, gaudir d'aquesta activitat allà en el club.
Escolta, hi vaig moldre, no? Heu fitxat aquí una mica, vinga, va, cap a la piscina i cap a dins.
Bueno, n'hi ha hagut uns quants, eh? Hi havia un grupet apuntat, vull dir que esperem que també s'hagin sumat alguna gent més. També hem sumat alguns dels nostres socis a participar de l'activitat i, per tant, doncs, esperem que estiguin gaudint-ne, doncs, el màxim possible.
Quins són aquests beneficis de fer activitat, de moure's dintre de l'aigua?
Al final, el moure's dintre de l'aigua té els mateixos beneficis que pugui tenir el fer-lo a l'aire a l'exterior, però hi afegim el fet de que sobretot aquelles persones que tenen dificultats o problemes per aguantar el seu pes, impactes o que totes aquestes coses, doncs, els hi poden ser perjudicials, és un esport una activitat que és molt, sobretot aquesta de l'aquagym, on van subjectes amb flotació i tal, on no hi ha impactes, es poden bellugar, doncs, amb més facilitat moltes vegades del que podríem fer a l'exterior i, per tant, doncs, els hi permet fer caminar dintre de la piscina, tot això, doncs, a vegades a molta gent li costa bastant i allà, doncs, ho pot fer d'una manera més fluida i amb molts menys efectes negatius en aquest cas, no?, en aquest aspecte.
Estem parlant de l'aquagym, que és la que s'està fent ara, però ens en podries dir alguna altra, allò per imaginar-nos-la?
Bueno, fins i tot els que vinguessin a nedar a la piscina, a la zona que tenim, per exemple, a Termal, allà a Can Llong, doncs tenim també una zona amb xorros d'aigua per fer massatges, per tant, que és un espai també així més lúdic, però que cadascú doncs, pot tenir el seu moment, no, de massatge, de cuidar-se una miqueta, etc. No? I el nedar també, al final, el nedar millora l'articulació dels braços. Tota aquesta activitat doncs, desperta no, les bones emocions o les bones sensacions de la gent i al final es troben millor, estan més dinàmics, més actius. Vull dir, la pràctica esportiva en qualsevol àmbit doncs, sempre és positiva.
Potser hem de canviar una mica el xip, de que a vegades allò sembla que la piscina és, em demanarà exigir, no, com està preparat, m'haig de portar com més coses que si la tovallera... I al final potser és la manera més fàcil o més amigable de fer aquest esport.
Bueno, és una manera relativa... Sí que és veritat que necessitem molts complements, no, que portar, però al final, un cop dins de l'aigua, sí que és veritat que la gent que no domina gaire el medi aquàtic, doncs sí que realment és un esforç important, però per això també hi ha tots aquests materials de flotació, no?, que ajuden una miqueta a aquello que doncs, nosaltres no ens puguem sentir còmodes perquè no dominem el medi, doncs, que ens ajudin a una mica doncs, aquesta flotabilitat, a tenir-la. No? I un cop flotem, un cop estem còmodes dins d'aquest medi aquàtic, qualsevol moviment que fem segur que ens millorarà, no?, les nostres limitacions o les parts doncs, que a nosaltres ens costi més d'activar-les. No? Al final tenim molta gent amb traumatismes importants també que, no?, que torna o retorna a moure's la mobilitat a través del mitjà aquàtic, perquè és un medi que permet treballar sense excessives exigències, sense això, no?, sense apoyar tot el pes a sobre, sense estar no?, rebent tots els impactes d'altres activitats i que, per tant, doncs, és una bona també eina de mobilitat i de moure's, no?
Moltes gràcies, Ernest.
A vosaltres.
Ja ho has vist, Raquel. M'hauré d'anar mirant la piscina amb uns altres ulls, eh?
Doncs jo crec que sí, eh? Jo crec que avui acabarem aquest programa. Crec que el titular seria que hem de canviar la mirada en molts sentits de la vida.
El matí de Ràdio Sabadell. El matí amb Raquel García.
Ara volem conversar amb Josep París, és director i també és infermer, i nosaltres volem conèixer doncs, una mica més sobre Mèmora, uns serveis funeraris, una fundació, perquè jo crec... Josep, bon dia.
Bon dia.
Jo crec, Josep, que si tots entenguéssim que al final morirem, viuríem d'una altra manera.
Segur. De fet, és l'única evidència que tenim al llarg de la vida, no?, que morirem, i sembla que no hagi de passar, no? Perquè vivim en una societat on tot va tan ràpid que hi ha poc espai per reflexionar, per pensar, no?, què fem a la vida, quin és el nostre propòsit, i allò que no ens agrada, l'envelliment, la mort, ho amaguem, no en parlem. És com si no parlar-ne no tingués que venir, no?
I al final a tots ens passarà. Per això m'agrada molt i volia fer aquesta entrevista, perquè jo crec que la vostra fundació, precisament amb les activitats que fareu a Fira Silver Vallès, demostreu doncs, aquests tallers, aquestes xerrades, aquestes ponències, no?, per donar resposta a un cicle vital que és fonamental.
Sí, mira, nosaltres som una empresa funerària, Mèmora. Fa temps vam voler deixar de ser una empresa funerària només, saps? Vam voler ser una empresa que treballem amb el procés final de vida de les persones. Perquè quan parles de procés i de final de vida és molt ampli. Perquè si ara hi ha una persona que ha mort, que té 86 anys, aquesta persona té uns fills, té uns nets, és important parlar de la mort als nens, als infants, als adolescents, i nosaltres ja vam pensar en posar en marxa tot un seguit de projectes, de formacions, de tallers, de xerrades, que el que fessin és parlar de l'envelliment actiu, de l'envelliment saludable, i després també de com trencar i humanitzar el final de la vida.
I tenim una notícia, perquè Mèmora doncs, estrenarà seu a la nostra ciutat. tancat.
Sí, nosaltres obrim tot just després de Setmana Santa una oficina d'atenció a les famílies al carrer Jovellanos, el número 8, amb la intenció de, una, posar sobre de la taula la realitat que hi ha al nostre estat, al nostre país, de que les famílies poden triar l'empresa funerària que vulguin per acomiadar el seu ser difunt. Moltes vegades això no es coneix perquè hi ha la intermediació de companyies asseguradores, ens pensem que ens... O sigui, hi ha una cosa curiosa, i és que pensem que ens toca l'empresa funerària igual que ens toca, i ho dic entre cometes, tot i que no es vegi a la ràdio les cometes, igual que ens toca un institut, un centre de salut o un hospital, no? I nosaltres podem triar. Sí que és veritat que a la ciutat només hi ha una alternativa. Nosaltres hem estat treballant amb l'Ajuntament per poder obrir un segon tanatori perquè les famílies puguin triar. No ha estat possible en aquesta legislatura. El que sí que hem fet és dir, bé, hi ha una altra manera d'actuar i de treballar al final de la vida, i tot i que tinguem que utilitzar el mateix tanatori que hi ha a la ciutat, però l'atenció a les famílies volem que sigui diferent, no? I amb aquesta oficina del carrer Jovellanos, doncs hi haurà una biblioteca especialitzada en pèrdues i dol, perquè és important parlar de les pèrdues en plural, no només per la mort, també per la pèrdua de salut ens provoca un dol, un trencament, també ens provoca un procés de dol. I després posarem en marxa grups de suport emocional per famílies que hagin viscut una mort. I en aquest cas, per mi, el fet també diferencial és que aquests grups de dol, aquests grups de suport emocional, els obrim també a famílies que no hagin contractat un servei funerari amb nosaltres, perquè forma part de les accions de responsabilitat social de la nostra empresa, i no pensem que un tema tan sensible com el dol, la mort, hagi d'estar lligat a haver comprat o no un servei a una determinada empresa.
Doncs aquesta és la filosofia darrere de Mèmora. T'emplacem, Josep, també, que quan doncs, tingueu ja el calendari i la data d'aquesta inauguració, que vingueu a la ràdio, que ens expliqueu, perquè em sembla un tema i una proposta molt interessant per la ciutadania. També volia que ens fessis spoilers. Sou patrocinadors d'aquesta fira i, a més, també oferiu tallers, xerrades. Explica'ns, va.
Sí, i també, el primer que has dit, acceptem l'oferiment i la invitació quan vulgueu. A veure, nosaltres aquests tallers que farem aquí a la Fira Silver formen part dels que fem habitualment al llarg de l'any a moltes de les nostres delegacions, no? I precisament el que fan és, doncs mira, parlarem de com cuidar el cuidador, no? Moltes vegades...
Important, fonamental.
Molt important.
Ens oblidem que necessiten un respir, també.
Totalment, perquè sí, i a vegades, i això també t'ho dic per experiència pròpia com a cuidador de la meva mare amb un Alzheimer, si no et trobes espais de respiració, de ventilació emocional, d'aturar-te una mica, no pots seguir cuidant. També parlarem de les notícies falses en l'àmbit de la salut, que també és un tema molt important, no? En una societat cada vegada més connectada, on pensem que totes les persones en qualsevol etapa del cicle vital poden consultar una web, doncs que entenguin o que aprenguin o que puguin saber si hi ha una notícia falsa o no. Després també parlem de temes emocionals i de gestió de les emocions.
Sí.
I després també d'algun tema que tingui que veure a l'envellir amb humor, que ara, tot just ara s'està fent un dels tallers d'envellir amb humor, perquè és que hem de viure amb humor. O sigui, realment la vida és un fet magnífic que tenim davant, i ja tenim moltes vegades determinades penes com perquè sobre amb el dia a dia no tinguem que afrontar la nostra situació amb el millor humor possible.
És un regal viure. Com hem començat aquesta entrevista, la vull tancar també, clar, no ets només el director també d'aquesta proposta, sinó que també ets infermer de geriàtric. Suposo que has vist experiències molt difícils, molt complicades, però que malgrat tot, si encara hi som aquí, doncs hem d'aprofitar, no perdre, com deies, aquesta alegria.
Sí, precisament el fet d'estar cuidant i atenent a persones que han estat al final de la vida de les seves famílies és quan poses en valor la vida, no? Quan hi ha persones grans que... Perquè, mira, al final, quan una persona està en les últimes setmanes o dies de vida, sí, no troba a faltar a l'haver dedicat més hores a la feina, a l'haver treballat més hores, a l'haver canviat d'empresa, no. El que troba a faltar és potser haver-li dedicat més temps a la família, als fills, a escoltar la música, anar al teatre, a passejar... I aquesta, per mi, és la gran lliçó d'estar al costat de persones grans i famílies que et fan entendre i viure la vida d'una manera diferent, que jo crec que ho necessitem com a societat.
Totalment. Gràcies, Josep, per aquestes propostes, per també donar-nos doncs, aquest missatge, que jo crec que també ajudarà els nostres oients. Que vagi molt bé, molt bon
molt bé.
Dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.
ara és el moment de descobrir també altres activitats, recursos. El Pau Duran, amb el micròfon vermell a la mà, no deixa doncs això cap estant sense visitar, sense treure el seu nas de periodista. A veure, Pau, explica'ns, què ens descobriràs ara?
Doncs mira, Raquel, he vingut a l'estant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè no m'estranyaria que em diguessis que t'ha passat alguna vegada, com a mi, que quan el pare, la tieta o així et diuen, ostres, que m'havia de fer un carnet, un tràmit, un d'allò, a veure si vens un dia i m'ajudes, perquè s'ha de preparar la paperassa, s'ha de veure què és tot el que s'ha de tenir, ah, però és que hi ha un document que m'han dit que això ja havia caducat, que no sé què. Doncs mira, ara resulta que el carnet de pensionista es pot tramitar d'una manera molt més fàcil a dintre de Ferrocarrils. I per això li vull demanar a la Mercè Morera, que és la responsable de gestió de clients de Ferrocarrils de la Generalitat, que m'expliqui com funciona. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
A veure, Mercè, això es tracta de fer-ho fàcil, no?
Molt fàcil. I a partir d'ara, més fàcil impossible. Qualsevol persona que compleixi uns criteris, que després te'ls explicaré, només omplint el formulari de sol·licitud i autoritzant a Ferrocarrils que li consultem totes les dades, és a dir, mirar el DNI, el padró, la renda i altres documentacions, per exemple, de si tenen discapacitat o no, només marcant que això ho puguem mirar, nosaltres fem la consulta online i, si té dret, li enviem a casa el carnet de pensionista, previ pagament a través del compte bancari, doncs, de l'import que costa a dia d'avui, que són 5 euros fer-lo.
Per tant, és com dir, escolta, en lloc de jo fer tot aquesta paperassa, jo autoritzo a l'empresa a que faci aquestes consultes i quan ho tingueu ja m'ho direu.
Exacte, i t'ho enviem el carnet a casa, sense cap mena de problema. També hi pots anar de manera presencial a l'oficina que tenim al carrer de l'Avenir, que gestionem allà els carnets. Sempre és millor, si pots agafar cita prèvia per no haver-te d'esperar, millor, però si no vas allà i també t'atendran, i també t'ho poden fer allà, però si no et vols ni desplaçar, és a dir, des de casa teva, pots anar a una estació, i si no també ho pots fer a través del nostre web de Ferrocarrils, que pot ser el mateix tràmit online. Si la persona és habilidosa, doncs ho pot fer, si no sempre té un fill, una filla, net, nebot, el veí o qui sigui, que li farà el tràmit igual des del web. I allà inclús també pots pagar amb targeta bancària. Vull dir que no t'has de moure de casa perquè puguis tenir el carnet i després t'arribar a casa teva per correu ordinari sense problema.
Ara que algú estigui escoltant-nos allò, mira, som aquí a la Fira Silver, aquí també ho podríem resoldre?
Aquí també ho podríem resoldre, és a dir, si alguna persona ho vol fer, aquí li agafarem tota la documentació, diguéssim, el full de sol·licitud i farem el tràmit. Què pot passar? Que potser quan consultem no tingui dret. No passa res, l'informarem que no té dret, perquè has de complir uns requisits per poder obtenir aquest carnet. No serveix només ser pensionista, depèn dels ingressos que tens, d'on estàs empadronat. És a dir, qualsevol persona de Sabadell que tingui més de 65 anys, que ja estigui, diguéssim, jubilat, persona jubilada o menor que tingui alguna discapacitat o que estigui tutelat, si acompleix aquest requisit i a més cobra més per menys de l'IPREM o més que no passi el doble de l'IPREM, és tota una documentació acarregosa i difícil, per això si fem la consulta de nosaltres és molt més fàcil, doncs poden tenir dret a aquest carnet, a l'A o al B, depenent de si cobres més o cobres menys.
Per tant, això integraria les avantatges que estem coneixent de la T-mobilitat actualment, no? Que sempre anem parlant, ostres, ara ja amb aquesta targeta de pensionista, això, el carnet de pensionista hi quedaria dins?
Hi quedarà dins, esperem que durant aquest any. És a dir, a dia d'avui seguim donant el carnet magnètic, és a dir, que vas a la màquina i té la banda aquella negra darrere, a dia d'avui encara funciona així, però durant aquest 2023 el passarem a T-mobilitat. És a dir, no haurem, ja només haurem de passar-ho per la màquina, posar-ho allà al lector, i ens obrirà la porta i farem recàrregues automàtiques i tot. Vull dir, només s'haurà de fer el tràmit una sola vegada i nosaltres anirem fent les comprovacions que toquin.
M'ho estàs venent molt bé, Mercè. No sé si hi pots afegir algun avantatge que em diguis, escolta, i a més pensa que...
Home, jo a més crec que si utilitzem el transport públic, que és el que hem de fer, no?, per el bé del nostre món, per fer la societat molt més sostenible, millor. A més, el carnet A pots treure el 75% de descompte d'un bitllet senzill i el B el 50%, i inclús també pots tenir algun descompte per anar a Montserrat. Doncs què més bé que treure's el carnet de pensionista de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Sí, perquè això a vegades ens oblidem de dir-ho, que parlem de les freqüències conferències del Metro del Vallès i tal, però clar, hi ha tot un seguit també d'excursions amb altres mitjans també que es poden fer en ferrocarrils.
Quan puges, doncs, si vols anar a Montserrat, no? Pots pujar amb el cremallera, tens un 10% de descompte amb el cremallera de Montserrat.
Moltes gràcies, Mercè.
De res, a vosaltres. Bona fira.
Igualment. Bé, ja ho has sentit, Raquel, eh? Super fàcil. I escolta'm, quan et diguin allò de que em podràs ajudar un dia a juntar la documentació, mira, pim-pam, entrem a la web i ja ho tenim fet, com aquell que diu.
Has vist que fàcil? Doncs escolta ara, que nosaltres també us volem descobrir, doncs, això, si voleu marxar de vacances, com fer, doncs, la maleta. Perquè no sé si, Pau, tu tens molts problemes a vegades a l'hora d'encabir-ho tot. Ets dels que deixa fer la maleta per l'últim minut, dels que fan llistes per no oblidar-se de res?
Per desgràcia, sí. I a més, com que no faig només la meva, saps?
Clar.
Doncs si no em deixo el meu, em deixo el dels nens, és un drama, tu.
Doncs ets dels meus, eh?
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia.
I precisament, doncs, per parlar d'aquesta proposta que es farà aquest dissabte, 1 d'abril, des de les 10 fins a 12:15 del matí, nosaltres el que fem és conversar, parlar amb el Daniel Molina. Ell és arquitecte de Som Habitatge. Bon dia, Daniel.
Bon dia.
Avui, tot un repte, eh? Perquè aquest model, jo crec, aquest projecte de cohabitatge, jo crec que sorprendrà molt als nostres oients. Quan parlem de cohabitatge, a què ens referim?
El cohabitatge en si és una manera diferent al que té entès la societat, que és la compra o el lloguer. Per tant, és una nova tinença del concepte de propietat, que no és propietat, sinó és en comunitat. Per tant, es podria dir que el cohabitatge és viure de forma compartida, sense tindre la tinença pròpiament d'aquest edifici, bueno, del teu espai, que dona això joc a tindre espais comuns, espais privats, a tindre una vida en comunitat.
I de fet aquí, al Vallès, tenim un projecte d'aquest tipus.
Hi ha varis. Aquí més a prop de Sabadell tenim a Castellà del Vallès, que està la cooperativa d'habitatge Can Carner, que és un projecte intergeneracional que implica gent de totes les edats, i a Sant Cugat hi ha Casa dels Mestres, comencen a sortir diferents actuacions en relació al cohabitatge.
I explica'ns, perquè hi ha una d'aquestes propostes que va molt relacionada, doncs, al sector, no?, al tipus de consumidor que avui és protagonista en aquesta fira, els sèniors.
Sí, precisament dintre de la línia habitacional, podria dir, de l'habitatge sènior, de l'economia silver, la gent, quan pensa en gent gran, acaba pensant en geriatries o com acabaré els dies, no? Doncs hi ha una altra manera que està prenent força, sobretot aquí a Catalunya, que és el cohabitatge sènior, que el que implica és anar a viure en comunitat, amb gent de la teva mateixa edat, amb unes necessitats semblants pel que implica l'edat, i tindre això, tindre els teus espais privatius controlats, però amb molts espais comunitaris. I
quin tipus d'espais comunitaris per aquest col·lectiu, no? Què ens hem d'imaginar, a veure?
Clar, el bo és que cada cohabitatge, com que depèn del grup, es fa els seus espais a mida. Val? En aquest cas, parlant d'un sènior, posem com a exemple el projecte de Walden 21, que és els que vindran a fer la taula rodona, que aquest és a Sant Feliu de Guíxols, i s'han plantejat, doncs, uns espais privatius, són 32 unitats, i després tenen, doncs, un menjador comunitari on cuinaran tant com una empresa de fora com ells mateixos. Hi ha una sala polivalent, hi ha un taller brut, un taller net, hi ha una sala de cures on poden vindre atenció externa i donar serveis als integrants del cohabitatge, terrassa comunitària, bueno, hi ha trasters, hi ha molts elements.
Clar, quan deies taller brut i net, això què vol dir? A veure, traducció.
Bueno, traducció, el fet que quan fas els processos participatius, doncs, amb les comunitats, es generen necessitats de gent que vol treballar, doncs, pintura, vol fer coses, i gent que vol treballar a la fusteria, i sempre acaben sent dos tallers, un que s'anomena taller brut i un que s'anomena taller net, depèn de les accions que s'hi facin.
Però clar, és una de les parts que s'ha de tenir en compte. En un cohabitatge, no?, viu diferent gent de diferents
aquests estils, procedències, sí. No? Imagino que és arribar també a acords pel que fas, doncs, pel que fa també, doncs, a aquests espais comuns, ara penso també, doncs, a fisioterapeuta, doncs, a potser algunes, alguns serveis, no?, que també són interessants per la gent gran.
Clar, en relació a la Walden 21, ells es plantegen una quota quan justifiquen els seus números en relació a allargar la vida activa, pel que en aquests projectes el que es fa és intentar, pues, no entrar en la solitud, no viure en comunitat, tot això. Llavors ells amb les seves quotes sí que tenen una quota que seria la quota de reforma pròpiament, però també tenen una quota de serveis on està entrada tots aquests elements externs que poden contractar conjuntament i més econòmic, però tot això depèn de cada grup.
Clar, no? Depèn de cada comunitat, no? És una mica un cohabitatge fet a mida, eh? Sí. Dels habitants, de la gent que, doncs, viu en aquell espai. Ara que també parlaves, no?, d'aquells espais comuns, al menjador, fa res, uns minuts parlàvem amb diferents professionals de l'ICS i ens explicàvem la importància de fomentar aquests hàbits saludables, per exemple, amb la dieta. Molta de la gent gran, o penso, o de la gent jove, no?, que viu sola a vegades per aquest ritme de vida, perquè els ultraprocessats els tenim massa a mà, no? Doncs potser no tenim la dieta que hauríem, no?, de tenir. I suposo que aquests espais també fomenten això, no? Doncs aquests hàbits saludables a través de la dieta, de compartir, no?, menjador, taula, amb altra gent.
Clar, això és el interessant de les comunitats, és les sinergies que generen entre les comunitats. Ja dona a un fet d'un prototip de persona, doncs, obert a viure en comunitat, vull dir, no ens hem d'enganyar, no és un model estandarditzat encara. I també això et dona que, doncs, apareixen diferents comissions dintre dels grups. Hi ha aquells que estan més interessats en l'arquitectura, hi ha la comissió tècnica, hi ha la comissió de cures, hi ha la comissió de salut. Ja sabeu, normalment, doncs, sempre els que estan amb salut, doncs, estan més amb TV i mengem bé, saludable, tal. Vull dir, i és la suma dels interessos de tothom que fa que es faci aquesta comunitat i, per tant, sempre es tracten aquests temes.
M'imagino que és com, no?, doncs, el motor, no?, impulsor, aquell grup, aquella comissió que després s'escampa i totes, no?, es retroalimenten. Per què és tan poc conegut aquest model, el del cohabitatge, o per què encara només va destinat a un perfil de públic tan específic, no? No sé si a altres països és una tendència que ja està més consolidada.
A veure, és per una tradició històrica del país on estem, i ara diria global d'Espanya, no? Perquè realment Catalunya sí que té molta tradició històrica de cooperatives, sí. El que passa que es van entrar dintre del mercat especulatiu, saps, quan va acabar, com que eren de propietat, val? I això fa pervertir el model, val? Llavors, ara ja tenim una llei de les cooperatives d'habitatge, sí. Bastant, s'està treballant per afiançar legalment el model. Perquè sí, perquè el model és un model europeu i a Sud-amèrica hi ha moltes actuacions i aquí està entrant, però costa perquè no és un model que encara entenguin les entitats bancàries, no és un model que entengui el sistema.
Hem de fer aquest canvi. Jo sí. Crec que avui és el dia no només de donar veu als sèniors, sinó també de canviar la mirada com a generacions, eh? Tinguem l'edat que tinguem, perquè com ajudeu vosaltres des de Som Habitat aquests projectes? Perquè m'imagino que hi ha, doncs, cohabitatge de propietat, no?, de titularitat, però també hi haurà de cessió de lloguer, no?
Sí, sí, i per exemple Barcelona ha fet molts passos per destinar sòl públic a fer projectes de cohabitatge amb cessió d'ús. Vull dir, hi ha projectes tan privats que es poden comprar, per exemple el Can Carné, que també vindrà a la taula rodona, és un projecte completament privat, sense cap promotor al darrere. Pel contrari, Walden sí que és un projecte privat també, però té Sostre Cívic, que és una promotora que fa projectes de cohabitatge. I a poc a poc van sortint i es van donant a conèixer.
Que suposo que és l'objectiu, no?, d'aquesta xerrada que fareu, doncs, el dissabte, donar a conèixer, doncs, aquests models i intentar, doncs, fomentar aquest canvi.
Clar, sobretot nosaltres el que volem és visualització, és donar a entendre que una altra realitat és possible i és una realitat que nosaltres creiem que és bastant més bona, saps? Perquè lluites contra el mercat especulatiu del totxo que tenim i ja sabem com estem tots, vull dir, no és una cosa del cohabitatge, és una cosa de societat, de les implicacions que porta, tant anímiques com econòmiques, vull dir, perquè estem parlant de salut també, el tindre un dret a l'habitatge digne. I sobretot és el procés, el que deies, de Som Habitat, com acompanyem en aquestes, doncs és únicament que com a tècnics el que fem és l'assessorament, el procés... En si hem d'entendre que això és com un projecte d'arquitectura normal, no? Però amb més gent i amb més...
Ah, jo suposo que com a arquitecte també per tu és sortir de la zona de confort, no? I també crear aquests espais més comuns, o sigui, em sembla un projecte molt interessant. Nosaltres, doncs, això, descobrint aquests projectes de cohabitatge, aquestes noves alternatives, Daniel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.